Viure des de l'essència. El món canvia, però no s'acaba. Està en constant evolució. I els recursos són al teu abast. M'encantarà descobrir amb vosaltres el món de les teràpies alternatives. Professionals que ens poden acompanyar en aquest moment de canvi, ajudant-nos a connectar amb la nostra essència. Avui farem un te amb...
Molt bones, avui farem un te amb el doctor Jordi Català Balaguer, membre de l'Institut Mèdic del Desenvolupament Infantil. 30 anys d'estudi, diagnòstic i tractament de nens amb trastorn en el seu desenvolupament. Benvingut, doctor Català.
Gràcies.
Entrem en matèria, perquè el tema d'avui dona per molt. Com he mencionat abans, porta 30 anys en la professió i, de fet, deuen haver passat molts nens per la seva consulta.
Sí, sí. Molts nens i molts pares, perquè el plantejament que fem és intentar aconseguir orientar els pares quan tenen algun nen, algun fill, que té algun tipus de dificultat amb el desenvolupament, o bé en desenvolupament general, o bé trastorns amb les activitats acadèmiques, amb els aprenentatges.
Què passa, doctor? Els nens d'avui són més moguts? Nosaltres els hi dediquem menys temps? Estan molt més estimulats?
De tot una mica. Certament, els nens d'avui en dia estan, pel meu gust, massa estimulats. És a dir, reben una quantitat d'estímuls des de petitets en el que tenen una dificultat en posar ordre a tant estímul. Televisions, videojocs, consoles... Hi ha un bombardeig intens de... Aleshores, en general, els pares i els educadors tenim com a tendència desenvolupar tot el que és l'activitat mental del nen. I aleshores, al tindre aquest procés de dedicar-nos a el que és el desenvolupament de la intel·ligència, ens oblidem de que el desenvolupament del nen necessita també tindre unes arrels, unes bases, una estructura que li permeti tindre un equilibri. I un element molt important és el moviment. A través de la conquesta del moviment donem estabilitat a tot el que són els processos més de tipus mental. I això ajuda, doncs, a que el nen pugui tindre més estabilitat. Si quan corre, quan salta, quan salta la corda, quan fa el columpi, són activitats rítmiques que ajuden a que el nen s'estabilitzi. Aleshores, també, doncs, és aquest aspecte que comentaves de que a vegades se'ls dona poques pautes, la no presència dels pares, que no tenim temps, que no tenim possibilitats, però sí que és important, doncs, que els pares actuïn d'una manera contenidora,
clar,
de poder donar, doncs, uns punts de referències perquè el nen, doncs, no es perdi amb aquesta precipitació que moltes vegades té.
Clar, en algun moment determinat pot haver-hi una mancança de límits, sí?
Ah, exacte, sí.
Podríem dir que tots els nens són diferents?
Sí, exactament, tots els nens són diferents. El que passa que el sistema educatiu, en general, el que pretén és que tots els nens siguin iguals, i aquí és on està el conflicte. És a dir, no tenim en compte la individualitat del nen, encara que es diu que sí, etc., però tenim uns paràmetres que és l'edat. Aleshores, a tal edat ha de fer tals aprenentatges, a tal edat ha de fer aquests coneixements, hi ha nens que necessiten més temps o hi ha nens que van més ràpids. Vull dir, aleshores, el que hem d'alguna manera, lo ideal és poder aconseguir educar cada nen segons el seu estadi maduratiu, segons el nivell amb el que estigui.
Clar, aleshores aquí podíem dir als pares, tranquil·litat, si el veí fa una cosa i el teu fill no la fa, no passa res.
Exacte.
Tothom té el seu ritme.
Exacte.
Jo dic, si els adults som tots diferents, perquè pretenem que els nens siguin tots iguals.
Exacte.
No els
és
vulguem.
Molt important. És molt important que sapiguem donar aquesta individualització amb el procés de desenvolupament i amb els estímuls i amb l'educació i tindre la confiança de que realment el que s'està fent s'està fent bé.
A veure, doctor, simulem una visita. Venen a la consulta uns pares desesperats perquè no saben què passa amb el seu fill. Doncs o bé, no sap estar quiet, a la cadira, o com jo dic de vegades, fan radiografies a les mosques. A partir d'aquí, a la visita, què
fa vostè? És molt important. Primer, tindre una idea molt clara de l'evolució d'aquest nen, la seva història. si el part ha estat tranquil, si a nivell de primeres èpoques del desenvolupament s'han seguit les etapes que li corresponen, si ha rebut més estímuls del compte, a vegades doncs, a nivell de comentaris i tal, però realment hi ha una història, si ha tingut problemes d'otitis, si ha tingut algun tipus de trastorn a el que és el procés de la base. Això és molt important saber. I després és conèixer el nen, com reacciona, com actua, què fa davant de la frustració, quin nivell d'autocontrol motriu té. Parlem i lliguem amb el tema del moviment, és a dir, quan un nen és mogut és perquè té dificultat per controlar el seu propi moviment. Aleshores, estar sentat a la cadira, això és un aprenentatge que s'ha de fer, i que s'ha de fer en etapes primerenques. El que no es pot pretendre és que seure el nen a la cadira i que estiguis sentat. Hi ha nens que necessiten moure's. No es pot pretendre que el nen estigui sempre sentat i fent les activitats acadèmiques que li corresponen. Jo la veritat és que amb els nens de P3, que és primer curs de preescolar, en principi no tindrien que estar sentats a la cadira. Tindrien que aprendre a seure a la cadira, però paulatinament, no per real decreto i que aleshores ja tinguin que estar sentats. Perquè hi ha nanos que es necessiten moure. Hi ha uns altres que estan la mar de bé sentadets i aquests s'adapten perfectament. És el que dèiem, la diferència d'uns i altres. Però clar, pretendre que un nen que sigui mogut quan és petitet l'hem d'anar ensenyant a que pugui estar més quiet i més atent, que és un altre aprenentatge que també s'ha de fer. L'atenció està directament lligada a la capacitat de poder centrar. Però això no s'aprèn així per art del birbirloque, no, és un aprenentatge que s'ha d'anar fent i aleshores els nens aprenen a estar atents gràcies a un procés educatiu i a un procés de canalització de l'adult.
Clar, i alhora també podem dir que, com hem dit abans, que tots els nens són diferents. Un dia parlarem de les intel·ligències múltiples, Daniel Goleman. Ens podria dir, a grans trets, quines són les diferents intel·ligències?
Hi ha intel·ligències musicals, artístiques, que aquests, clar, ho passen molt malament a l'escola perquè és un tema que no es desenvolupa. Hi ha les de raonament lògic, que aquestes sí que encaixen bé dintre del que és el món acadèmic. Hi ha la cinètica, que és aquesta activitat de moviment, de poder tindre doncs, una dinàmica motora que és la que és predominant i que els nens necessiten tocar i necessiten moure per poder fer els aprenentatges. No me'n recordo de més ara.
Però vaja...
Però els tocarem, clar, perquè... Aquesta informació és prou interessant.
Els tocarem perquè gaudirem molt i coneixerem molt més els nostres fills.
Sí.
Podríem dir que utilitzem les sigles del TDAH amb molta lleugeresa? Podríem dir que mediquem amb molta lleugeresa?
Avui en dia jo crec que hi ha un índex de nens que estan prenent medicació que en moltes ocasions o en algunes ocasions aquesta dificultat d'atenció no és primària. No és que el nen tingui un dèficit una dificultat d'atenció per si mateix, sinó que hi ha elements que li fan difícil poder desenvolupar l'atenció. Problemes visuals, problemes auditius, problemes de lateralitat, problemes de ritme, que aleshores una de les conseqüències d'aquest trastorn és la dificultat de l'atenció. Però aleshores, si un nen que té un problema visual, que no veu bé, que no llegeix bé, que se salta de línies, que no comprèn el que llegeix, evidentment això li dificulta l'aprenentatge i no està atent a dintre de l'aula. Aleshores, què fem? Doncs, si li donem una medicació, estarà més atent, però el seu rendiment visual no serà més bo.
Clar.
I aleshores serà un lastre que va tenint per poder desenvolupar correctament l'aprenentatge.
Si us plau, necessito que em mencioni un cas d'algun nen que hagi vingut a la consulta medicat i que posteriorment amb teràpies complementàries hagi pogut aprendre la pastilla.
Bueno, el més freqüent és el que té algun trastorn de tipus auditiu, nens, que això és relativament freqüent, nens que de petitets han tingut moltes otitis, han tingut dificultats auditives i aleshores dintre de l'aula els hi costa molt discriminar la informació auditiva, no saben diferenciar els diferents sons i no saben discriminar i aleshores tenen molta dificultat per concentrar-se i centrar-se. I aleshores tenen retard amb el llenguatge o dificultat amb la pronunciació o tenen situacions, diguéssim, de que criden molt quan parlen perquè no s'escolten bé, no saben sintonitzar bé la seva audició i aleshores aquest és un cas típic d'un nen que té aquestes dificultats. I aleshores hi ha mètodes de treball, els automatis, el Berar, etc., que treballen i reduquen el sistema auditiu. I aleshores això ajuda molt a que el nano es pugui mantenir un nivell d'atenció més bo. És una de les tècniques que hi ha i un dels problemes. Em dius un,
sí.
Et dic aquest, un altre dia parlarem d'altres.
En parlarem de moltíssims perquè és molt, molt interessant. Per acabar, hi ha alguna frase, algun aforisme que l'acompanya a la seva professió que, com ja hem pogut escoltar, el doctor Català, si em permet, es respira la passió que sent per la seva feina.
Mm-hmm.
Quin aforisme em podria dir? Quina frase l'acompanya, doctor?
Jo sempre intento tractar els nens com si fossin els meus fills. És a dir, intentar obtindre el màxim de proximitat amb ell, intentar-lo donar una bona estructura perquè el dia de demà funcioni el millor possible.
M'encanta. Jo és que m'agradaria acabar l'entrevista d'avui dient això. El doctor diu, m'agrada tractar els nens com si fossin els meus fills. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Dimecres, després de l'Info7, de 8:45 del vespre, i dijous, després de l'Info7, de 8:00 del matí i 1:45 del migdia. I sempre que ho vulguis, a través de Ràdio a la Carta, santsaloni.cat/ràdio.